Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Avui a l'Enclau d'Igualtat parlem de la col·laboració entre la plataforma col·laborativa labdu.org, el Servei d'Igualtat i Cooperació de l'Ajuntament de Vilafranca i alguns centres educatius de la capital de l'Alt Penedès. A l'estudi comptem amb el vilafranquí Jordi Ros, creador de l'Abdu, i amb la Teresa Planes, tècnica del Servei d'Igualtat de l'Ajuntament de Vilafranca, i d'aquí una estona incorporem també la directora de l'Institut Eugeni d'Ors, Dolors Arbós. Jordi, Teresa, bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
La Covid ha obligat a adaptar aquest projecte l'Abdu, que ja comença a ser veterà, porta uns anys ja en solfa i ara explicarem com, però abans, Jordi, explica'ns, per aquells que no el coneguin, que els hi soni però no acabin de saber exactament en què consisteix, quan i com crees l'Abdu?
L'Abdu va ser creat a través d'un viatge, realment. Estem parlant ja d'uns quants anys, l'any 2005. Jo vaig fer un viatge a Centroamèrica, a Guatemala, amb la idea, doncs, de... Vaig recollir uns ordinadors, bàsicament, els vaig instal·lar-li uns paquets educatius i vaig anar aquell estiu en allà. I a resultes d'aquest viatge, doncs, bàsicament, et penses que vas a resoldre preguntes, que inquietuds, però acabes amb moltes més preguntes que respostes, i una d'elles és, doncs, com poder fer més, no?, en aquest sentit, perquè les mancances que hi havia a les escoles que vaig estar eren abismals. Jo en aquell moment vivia a Califòrnia, tornant a Califòrnia el contrast va ser abismal, evidentment, en un estat on tothom té accés a tecnologia, accés a informació, accés a coneixement. Doncs aquest contrast era molt gran en les escoles, que no hi havia ni llibres ni cap recurs. Llavors la pregunta immediata va ser com poder fer que aquell viatge es pogués fer no una vegada, sinó, o no 10 vegades ni 100, sinó mils o un milió de vegades, no? I bàsicament la resposta va ser, doncs, el projecte Labdu, que és la creació d'una plataforma que permet a qualsevol persona del planeta fer aquest viatge o aquest acte de bona voluntat de fer que un ordinador arribi a una escola necessitada en qualsevol punt del planeta. Aquest és una mica l'origen.
A quin any ens remuntem?
Això va ser l'any 2005, aquest viatge. I la plataforma en si, el projecte Labdu, va néixer a l'any 2010 oficialment, diguéssim, amb el llançament de la primera versió de la plataforma, i portant, doncs, tot just aquest estiu hem fet 10 anys operant.
Una dècada d'experiència. Clar, arriba la Covid al març de 2020 i ho canvia tot, no? S'ha de redimensionar aquest projecte.
Exactament, ho canvia tot, i diria de maneres també molt interessants i molt importants també, el que diem, doncs, canvis estructurals, que estan aquí per quedar-se. El que va passar el març d'aquest any, quan l'OMS va declarar pandèmia, doncs, les fronteres es van tancar. No hi havia viatges internacionals. Nosaltres a l'Abdu operem amb el concepte que en diem cost zero, que vol dir que per fer arribar un ordinador a qualsevol altre punt del planeta no hi pot haver un cost ni econòmic ni mediambiental pel planeta. Vol dir que les emissions han de ser zero, o les emissions extres al planeta han de ser zero. Vol dir que fem servir, doncs, viatgers per fer arribar els portàtils a tots aquests indrets. Evidentment, si les fronteres es tanquen, doncs no hi ha viatges. Llavors, el que va passar és una cosa molt singular, única en aquest moment, que portàvem 10 anys operant, i els comptadors, nosaltres tenim uns comptadors, tot es fa un seguiment a la plataforma, cada dia van incrementant aquests comptadors, no? Vol dir els portàtils que arriben als destins, les escoles que s'ajunten al projecte, aquests comptadors cada dia van augmentant. Per primera vegada en 10 anys, aquests comptadors van quedar parats. I llavors ens vam adonar compte que potser aquest, doncs, era el punt feble, diguéssim, perquè una cosa que, per exemple, també hem eliminat és els diners de la plataforma. L'app opera sense diners. Això ho fa molt robust, perquè no depenem de capital, d'inversors, i encara que hi hagi una crisi econòmica, no passa res. Sempre que hi hagi ordinadors en desús, que sempre existeixen, el món jubila més de 400 milions de portàtils cada any.
Aviam, torna-hi amb aquesta dada.
Exactament, sí, que el món jubila, doncs, aquesta gran quantitat, 400 milions de portàtils cada any, que es deixen de fer servir. I a la vegada, bona voluntat, tothom vol fer alguna cosa bona, sí, no?, pel veí. Doncs aquests dos pilars és el que fa funcionar la plataforma Labdu. I això la fa molt robusta, i per això aquests comptadors no paren de pujar, orgànicament van creixent. El que passa és que, evidentment, una pandèmia és una cosa nova, no ens havíem trobat mai, vam descobrir doncs, que sí, que la pandèmia pot fer aturar la roda, en aquest cas de l'Abdu, perquè no hi havia viatges internacionals. El que passa és que llavors, en aquell moment, vam dir, ostres, doncs potser sí, això ens aturarà, però al cap d'una setmana els comptadors es van tornar a engegar.
No? I com
va ser això? Bona pregunta, clar. I ho vam veure només perquè l'Abdu és un projecte global, vam veure a Alemanya, vam veure a Suïssa, a Estats Units, que continuaven arrencant, i vam veure la història pròpia aquí a Catalunya i a Espanya també. Doncs el que va passar és que la gent, quan hi ha molta necessitat, doncs la gent és molt creativa i busca maneres. La necessitat, el Covid el que ha fet és aflorir una necessitat molt, molt, molt gran, que era latent, que la teníem aquí, que és que hi ha nens i nenes que no tenen accés a aquesta tecnologia, accés a aquesta informació, i es van quedar totalment incomunicats. No podien seguir els seus cursos escolars online.
La famosa bretxa digital.
La famosa bretxa digital. Estan parlant també de refugiats, associacions de refugiats, gent amb risc social, d'integració social, i això és l'enxat és tan gran doncs que la gent busca maneres, no? I el que vam rebre, doncs, és, per exemple, doncs, molts voluntaris van unir-se a la plataforma i van trobar maneres creatives de solucionar el confinament, perquè pensaven com podrem fer circular ordinadors estant confinats a casa. Doncs es va fer. De fet, i el que va passar, vam rebentar una mica les estadístiques, perquè vam proposar inicialment aquí a Catalunya 100 ordinadors i en menys de 2 mesos en van fer 500 d'ordinadors, o sigui, es van multiplicar per 5 el que havíem... I com es va fer? Doncs bàsicament col·laboració a tots els nivells, no? Amb els ajuntaments, per exemple, vam aconseguir permisos de mobilitat, de manera que doncs, voluntaris l'Abdu podien fer aquests desplaçaments amb aquests permisos. Hi van haver donacions, perquè la gent sabia que hi havia molta necessitat, doncs més donacions, molts voluntaris, molta gent que té coneixements doncs, de tècnics es va oferir a fer aquests sanejaments des de casa, i es va muntar un teixit de cooperació a tota la zona d'aquí a Catalunya, en aquest cas, molt, molt potent i maco, diria, no? Perquè es va anar fent tot i va funcionar. De resultes, parlava del canvi estructural, és aquest concepte que ens vam adonar compte doncs, de que realment a vegades la necessitat està a casa, i vam crear el que en diem el Labdu KM0 com un nou workflow, que es diu, diguéssim, un nou procediment dins la plataforma, per no només anar a buscar la necessitat a 10.000 quilòmetres, sinó la necessitat que hi ha al barri, al nostre barri, a l'escola del barri o l'associació de refugiats del barri, a treballar més properament. I això és una mica aquest canvi que hi ha hagut.
Teresa, quan entra en joc el Servei d'Igualtat i Cooperació i quina col·laboració presta?
A partir del 2017, d'alguna manera, es van començar els contactes amb la plataforma, i va ser a partir d'aquests primers contactes inicials que es van generar tots uns punts de recollida amb un díptic que es va sortir, bueno, que es posava això, no? Els diferents punts on hi havia... Es podien portar els ordinadors, que eren escorxador, biblioteca, l'espai jove de la nau, i a partir d'aquí doncs, aquests ordinadors eren donats en centres educatius i aquests feien una neteja d'aquests ordinadors, posaven un programari i a partir d'aquí doncs, s'enviaven no, en aquests països que, bueno, que els viatgers i viatgeres hi anaven, no? I, clar, i ara en aquests moments es plantegem això, no? El que és potencial, el que és el quilòmetre zero dels ordinadors, donat que s'ha engegat el curs fa poquet i que bueno, la bretxa digital és molt present encara bueno, en les nostres escoles i en la nostra societat, no?
Un projecte que, com ens ha explicat el Jordi, ha anat sumant complicitats i una d'aquestes estan els centres educatius que hi col·laboren, i avui comptem amb una veu, amb una portaveu d'aquests centres, és la directora de l'Institut Eugeni d'Ors de Vilafranca, la Dolors Arbós. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Explica'ns el paper que juguen els alumnes de l'Eugeni d'Ors i quina edat tenen, quin curs o quins estudis cursen.
Bé, en el nostre cas, aquí s'ajunta una mica un projecte que ja de per si és atractiu i, a més, doncs, persegueix unes finalitats que són molt lloables, amb el fet que nosaltres tinguem alumnes que estan estudiant en cicles formatius d'informàtica i que, a part del currículum que ja els toca de treballar, consisteix en saber reparar i en dominar tot el que és el maquinari, val? Llavors, doncs, aquí, clar, a nosaltres ens va molt bé perquè una part de del que seria la pràctica a l'aula doncs, es pot redirigir cap a, cap a aquesta iniciativa. El que passa que, a més, és veritat que és molt difícil de lligar-ho tot. Que, justament, el fet de que l'any passat estéssim doncs, en aquesta situació i que sí que va resultar bastant complicat per a nosaltres de poder fer doncs, aquest servei que acostumàvem a fer. I també cal que hi hagi sempre alguna persona al darrere que sigui l'enllaç en el centre i que ho porti endavant, que en aquest cas és un professor en concret, en Fran Rosselló, que està al darrere del projecte, que és l'ànima del projecte en el centre. Llavors, en aquest moment tenim un petit problema, que és que tenim més aparells per revisar, pendents, que no pas capacitat real ara en aquest mateix moment, amb les distàncies físiques i amb tot el que comporta doncs, de poder tirar endavant. Però bé, trobarem també, suposo, la manera de fer-ho i fins i tot que pugui ser també un servei intern, perquè és cert que hi ha alumnat que no disposa de les mateixes oportunitats ni materials que d'altres per poder seguir les classes de la manera que les hem de seguir en aquest moment.
Clar, és un hàndicap amb el que us heu trobat al centre, no?, del març cap aquí.
Sí, la veritat és que és l'aspecte del tancament de centre i de tot el que va comportar d'adaptar-se molt ràpid a tot, és l'aspecte que més ens va angoixar amb tots. I bé, era una cosa que costava de trobar-li la solució immediata i vèiem que era bàsic i que primer havíem de fer una feina de detecció, de veure realment on eren les necessitats més importants. Això també ja era de per si complicat, arribar amb aquells alumnes a moure tothom, no? Tutors, a tothom trucant des dels seus telèfons, fent qualsevol tipus de gestió per contactar-hi. Clar, un cop tens ja una mica el mapa i el panorama de quines són les necessitats reals, doncs veure com hi pots donar resposta. I la veritat és que això va ser molt estressant, ens va angoixar moltíssim, la veritat. I bueno, estem en vies d'intentar que no ens enganxi altre cop així, no? Que de tenir algun tipus de solució i de tenir ja doncs, uns recursos previstos, no? Perquè la situació sabem que es pot produir en qualsevol moment, sinó total com a mínim parcial, no? I bé, estem treballant.
Amb aquestes paraules de la Dolors, Jordi, constatem la importància d'aquest quilòmetre zero que ara treballeu, no? Que aquests ordinadors es quedin a costat de casa, potser al mateix centre que els saneja.
Exactament, sí. És un pilar més ara que tenim dins la plataforma, que és el treballar el KM0, diguéssim. Però el que és, diguéssim, una observació de doble fil, diguéssim, no? Perquè, per altre cantó, l'Abdu, el que tenim clar és que sempre volem treballar a nivell global, perquè sempre tenim aquesta manera de pensar de dir que l'ordinador, el portàtil, el que portes a una escola és, de fet, l'excusa. Podríem portar-hi medicines, podríem portar-hi patates, ulleres, llibres, el que volguéssim. És l'excusa de conèixer una altra realitat, d'entendre la importància reutilitzar la tecnologia, entendre que quan més produïm, més mal estem fent al planeta, i aquests ordinadors que existeixen són molt potents. I, per tant, això és un procés d'aprenentatge, ens ho anirem així. Per tant, mai renunciem a l'aspecte global, i, de fet, l'aspecte global està activat un altre cop. Continuen ara mateix haver-hi molta activitat arreu del planeta, diguéssim, de viatges que s'han tornat a reactivar. Però, evidentment, el KM0 està aquí també per quedar-se, perquè ens agrada molt aquest concepte de poder treballar també pel barri, no? I diguéssim que el que ha passat abans i després d'aquest març del 2020, hi ha aquest concepte de distància entre persones. Això s'ha especulat, diguéssim, que la distància entre dos humans és 6 graus, que per conèixer qualsevol persona del planeta, doncs hi ha 6... a través de 6 amistats pots arribar a qualsevol altra persona, no? Aquest concepte de distància és aplicable a les ajudes. Si vols ajudar una persona, doncs per arribar a aquella persona doncs hi ha com aquests 6 graus de llibertat. El que ha passat amb el Covid és que de cop i volta aquesta distància s'ha escurçat, i ara diem que és bàsicament 1 o 2 la distància entre una persona que té un ordinador i una persona que necessita aquest ordinador. perquè realment només cal mirar-ho nosaltres, només cal anar a l'escola del barri i preguntar si necessiten, si hi ha alguna família que no tingui accés a la tecnologia i a la informació, en aquest cas. I a la vegada només cal mirar doncs, l'entorn nostre d'empreses que realment es deixen de fer servir aquestes maquinàries. Doncs aquesta distància s'ha escurçat i és un concepte molt potent perquè fa que el sistema sigui molt eficient. Llavors, el KM0 explota aquesta propietat. I a part de doncs, la importància de treballar a nivell local. També diré que treballar amb les escoles ens encanta. Nosaltres aquí és un model que cada país, diguéssim, o cada regió de l'Abdu fa els seus models, no? Però aquí a Catalunya hem posat molt èmfasi en treballar amb escoles perquè no només és el valor aquest de l'ordinador, sinó és el valor de que els nens de 14, 15, 16 anys són partíceps i entenen el concepte doncs, de cooperació, de reutilització, els aspectes més tècnics, l'aprendre, doncs, que en un altre indret del món no és... el concepte d'educació no està assegurat, que molts nens per anar a l'escola han de fer camins molt llargs i han d'anar descalços i això aquí doncs, tenim l'accés a l'educació doncs, és un luxe en aquest cas, aprendre la importància d'això. Doncs aquests conceptes s'aprenen a través d'això. Poder treballar amb escoles com l'Eugeni d'Ors, l'Escola Badrona Sant Elies, Montagut i altres escoles que tenim aquí i també Sant Cugat o Barcelona, ens agrada molt perquè dona aquest doble valor.
Dolors, quants anys fa que us vau implicar amb el projecte LabDu a l'Eugeni d'Ors?
Doncs ara, així de memòria no t'ho sabria dir, però ja fa uns quants anys, em sembla que bastant, bueno, que va ser potser 4 o 5 anys, diria. És que ara no t'ho sabria dir de memòria, perquè la persona que ho ha portat sempre doncs, ha estat, ho diu, em sembla que fins i tot té coneixences directes amb aquesta altra persona que tira endavant el LabDu i ha de sempre que es va iniciar, ens va portar l'iniciativa, ens la va presentar i ens va doncs, encantar que es pogués tirar endavant des d'un centre educatiu. I és el que deia abans, que el que comentava el company, que la veritat és que té una vessant educativa important, educativa de fer prendre consciència que som uns grans malbaratadors de
tecnologia.
Tecnologia, d'aparells, que sobretot els nanos joves tot ho veuen com passat de moda, de seguida necessiten més per a jugar, per fer de tot, els seus ordinadors sempre queden obsolets, sempre en voldrien un de més nou, i doncs fer-los tocar una mica de peus a terra i adonar-se que de vegades tenir un simple aparell que et funcioni, que et permeti connectar-te, que et permeti fer coses, doncs és el dia i la nit entre estar connectat amb el món i poder treballar o poder aprendre i no fer-ho, no? I que ells són uns privilegiats i que a més han de prendre consciència que el planeta té uns recursos limitats i que n'hi ha que no estan tan de sort com ells en el món. Vull dir, és tot plegat, un ensenyament que va lligat, evidentment, a unes pràctiques, però que és molt, potser és la part important, no? Perquè les pràctiques les podríem fer de qualsevol altra manera i també aconseguiríem aquest objectiu. I, en canvi, això altre, aquesta altra vessant humana i doncs, de reflexió sobre el consum, sí que no ho podríem fer sense aquest projecte.
Dolors Arbós, directora de l'Institut Eugeni d'Ors, gràcies per participar avui a l'Enclau d'Igualtat i explicar-nos la vostra participació a la plataforma LabDu. Ha estat un plaer.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, bon dia. I a mi m'agradaria, abans d'acabar, que ens expliquéssiu molt clarament si tenim un portàtil que jubilem, que s'ha espatllat, que renovem, on el podem portar perquè formi part del projecte LabDu i tingui aquesta nova vida, aquesta segona oportunitat.
Doncs aquí a Vilafranca hi ha punts de recollida. Un està ubicat a l'Escorxador, l'altre a la Biblioteca Torres i Bages i l'altre a l'Espai Jove a la Nau. És qüestió de portar allà l'ordinador, se'ls diposita en uns espais que hi ha habilitats i a partir d'aquí es fa la tramesa.
I calen molts ordinadors, com es deia el Jordi.
Sí, efectivament, exacte. La demanda ara és més gran que mai. Comentàvem amb el Covid, si aneu a la plataforma hi ha un lloc post-escoles i podreu veure doncs, les estadístiques, la demanda que hi ha. i és molt gran, sí. Per tant, quants més ens rebem, més podrem arribar doncs, a tota aquesta demanda.
Jordi Ros i Teresa Planes, gràcies per acompanyar-nos avui. Molta sort amb el projecte.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Fins aviat.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Haldor Mar, cantant el vent, The Wind. Amb ell arribarem a 11:45, l'última cita amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès. I després encara sonarà molta més música, perquè, com cada dijous, acabem amb música.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45. Repassem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. L'associació Pro Vegueria Penedès es reuneix amb el conseller Damià Calvet per plantejar-li les seves demandes. Aquest dilluns, representants de l'entitat van mantenir una reunió telemàtica amb el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet, que estava acompanyat de dos tècnics del mateix departament. La trobada va servir per tractar sobre l'avenç del Pla Territorial del Penedès, actualment en fase de participació pública, i sobre l'estat del desplegament dels serveis del departament a la vegueria.
dia. Els tècnics del departament van exposar genèricament els continguts del pla territorial i el seu estat actual. Van fer defensa del model de treballar atenent a la complexitat del tema i van valorar la utilitat dels processos participatius com el que s'està duent a terme. Per part de la plataforma, es va demanar una moratòria dels plans que estan sobre la taula fins que no s'hagi aprovat el pla territorial del Penedès. Això va generar un debat viu i intens i tant els tècnics com el conseller van dir que no hi haurà moratòria. Tanmateix van admetre que a la pràctica es donen moratòries de facto. L'Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha modificat el mercat setmanal com a mesura de prevenció de la Covid-19. L'Ajuntament de la Bisbal ha modificat aquest mercat setmanal com a mesura de prevenció del coronavirus. Des d'aquesta setmana fins a nou avís seran els comerços bisbalencs els que oferiran els seus productes a la plaça i no hi haurà les parades habituals que arriben d'altres punts de la geografia. Des de la regidoria de comerç s'ha ofert la possibilitat de muntar parada a tots els comerços paradistes, bars i restaurants del municipi i aquest dimecres han muntat parada al restaurant Ull de Llebre i Tristres Creacions. La regidora de Comerç, Judit Vidal, ha explicat que aquesta iniciativa es tira endavant per prevenir la Covid-19 i alhora dotar de noves possibilitats per donar-se a conèixer o reinventar-se als comerços, bars i restaurants locals. La regidora ha avançat que la setmana vinent s'hi afegiran més parades, com ara la de l'artesana Maria Àngela Saumoi, que vendrà peces d'artesania en vidre. La comissaria de Sant Sadurní lliura 4 felicitacions a persones externes al cos de Mossos en el marc del Dia de les Esquadres 2020. En el decurs de l'acte s'ha lliurat una felicitació a un veí de Torrelavit que gràcies a la seva ràpida intervenció va salvar la vida a un home amb intencions suïcides. Enguany també s'ha lliurat una felicitació al director de l'Intermunicipal del Penedès, Josep Soler, per la destacada col·laboració mantinguda al llarg d'aquests darrers anys i que, juntament amb l'equip de docents, ha afavorit la bona relació existent entre el centre escolar i els Mossos d'Esquadra, sempre amb l'objectiu comú de la completa formació dels alumnes. Finalment, s'ha lliurat a l'Ajuntament de Gelida 2 felicitacions per a 2 agents de la seva policia local amb motiu d'una actuació conjunta amb efectius de la comissaria dels Mossos de Sant Sadurní, on es van detenir els 4 autors d'un robatori violent a un jove. I aquest dissabte torna la Gimcana al Parc d'Olèrdola, l'estrany viatger i el seu mapa. L'activitat organitzada aquest dissabte al Parc d'Olèrdola és un joc de pistes per conèixer les muntanyes d'Olèrdola. Es tracta de l'estrany viatger i el seu mapa i es podrà viure a partir de les 11 del matí. La proposta planteja que un estrany viatger vingut de l'Orient va crear el primer mapa d'Olèrdola, però el va perdre. Els participants hauran d'ajudar el viatger a trobar el seu mapa compartint una aventura de recerca pel parc. Aquesta activitat no inclou la visita a l'interior del conjunt històric d'Olèrdola. El punt de partida és l'aula didàctica i les reserves s'han de fer prèviament a viapenedès.com.
Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 11:45. Anem pel darrer bloc del programa que, com cada dijous, té la música com a protagonista. Avui, i tal com fem un cop al mes, us apropem novetats musicals. Unes novetats que garbella, tria i selecciona l'Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní. Eli, què ens recomanes?
Doncs la veritat és que porto moltíssimes recomanacions amb llançaments discogràfics molt esperats i també amb temes que avancen treballs que ja estan a punt de veure la llum o també versions molt especials, molt màgiques. La veritat és que hem triat, hem remenat aquest mes d'octubre que arriba carregadíssim amb una quantitat ingent de novetats i amb moltíssim material de qualitat. Arrenquem, doncs, bateria de novetats i recomanacions musicals per aquest mes d'octubre amb Les Muntanyes, que és el nou àlbum de De La Porte. Un disc amb moltíssima força i també amb un conjunt de temes que mostren un viatge. Escoltem, doncs, aquesta cançó que dona nom a l'àlbum, Les Muntanyes, i que manifesta aquest ascens a la meta, també la superació contra forces opressores històriques com són la societat patriarcal o la homofòbia. Pura reivindicació, la de De La Porte.
Tú me cuides, me dejas soñar. Yo te entrego ya mis ojos y mi alma. Escúchame según la dieta nueva desde el interior. Y de ahí sale la madera que nos dio calor. Te protejo como las montañas.
Nou treball també de Dani Martín. Lo que me dé la gana és el més nou de l'exlíder del Canto del Loco, que compta amb col·laboracions tan destacades com les de Joaquín Sabina, Coque Maya, Juanes, Alejandro Sanz o el colombià Camilo. Amb La Mentira com a primer single, escoltadíssima aquesta mentira de Dani Martín, també coneixíem ja Los Huesos amb Juanes, Avioncitos de Papel amb Camilo o Portales. Aquesta última, de fet, és la que hem escollit per il·lustrar aquest Lo que me dé la gana.
Y que queden tantas tardes de escondernos en portales, de comernos arrancándonos a besos las edades y volver a hacer las paces por semanas sin hablarme de acabar nuestro domingo follando como animales. Quererme morir, ¿qué es esto que siento? Strawberry fields, pegado aquí dentro, tan dentro de mí, que no existan versos para describir portales eternos que no tengan fin. Precioso cuento que no pare aquí y que tenga tantas cosas que decir.
I de Dani Martín a un altre que també treu disc. 100 veces és el tercer àlbum en solitari d'Arco, conegut per haver format part de El Porchero de l'Hortelano. Diverses col·laboracions en aquest treball, entre elles la de Diana Navarro, la de Raiden o la de Iván Torres d'Efecto Pasillo. També alguns temes que ja havíem pogut anar escoltant com a avançaments. Nosaltres avui destaquem Quisiera, la col·laboració amb Raiden, que parla de les aspiracions i també de l'anhel de voler ser millors cada dia, de tornar tot l'amor rebut i de ser suma en una relació.
Quisiera ser la nota más alta, que sigas cuando cantas matando el lamento, lamer tus heridas y secar tu tormento, para que al final te rías y no solo hacia adentro. Quisiera ser la letra que sigues al pie, la misma en la que te sujetas cuando vas a caer. Quisiera ser lo que te vendo, los consejos que nunca mantengo, ni tengo pero que querría tener. Quisiera querer como quiero que me quieran, ni poco ni bastante, aunque me basta con que a mí me quieran bien. Que de tanto hacerlo me deshagan, rehagan y me hagan en un lugar al que al final quiera volver. Y aunque a veces no conozco al que era antes, no pierdo de vista lo importante. Ya sabes que aunque quiera nunca te lo pagaría. ¿Cómo saldar la deuda? ¿Quién te salvó la vida? Y entregarte el corazón, que siempre lo lleves cerca. Si algún día me perdí, no dudes que estoy
más bueno, pero a veces no me escucho.
Tener lo que merezco,
ni poco ni mucho.
Seguim amb Mabu i el seu Extended Play amb quatre temes que du per nom Otoño i que dona continuïtat al Primavera, també amb quatre temes i que van treure fa uns mesos. Otoño i Primavera són l'avançament del proper disc. Trobarem en aquest Otoño dos temes propis, són Mi mala suerte i Hay una luz. I també trobarem Piel, que és una cover en homenatge a Sergio y Estíbaliz, i també Otoño, que és la que dona títol a aquest àlbum, és un, en aquest cas, una cançó només instrumental. Avui seguim secció amb Mi mala suerte, de Mabu.
Porque quiero que lo intentes, que sigas mareándome, que empieces a quererme fuerte, que empieces a besarme hasta matar y que me digas que lo intentas, que sigues dando vueltas, que eres un extraterrestre que viene a cambiar mi mala suerte.
El que també treu disc aquest mes és Cepeda, Con los pies en el suelo, és el segon àlbum amb 12 pistes, amb Gentleman com a primer single i amb altres avançaments com Si tú existieras i De media vuelta. També col·laboracions com la de 2007 amb David Otero o la col·laboració també de Funambulista en el tema Salir a buscarte. Justament aquest darrer tema és el que destaquem, un tema que parla sobre aquella persona que va i ve i al final decideixes que sí.
De repente un frío aterrador, mejor te marchas y no te espero. Luego cada uno a su rincón y el 24 de tu febrero salí a buscarte, a decidir qué hacemos con el miedo, preguntarle al corazón que quiero. Salí a buscarte, amor, salí a buscarte, a provocar por fin este desierto, a repetirte que si quieres quiero. Salí a buscarte, amor, para decírtelo, que mis ganas están por el cielo.
I canviem completament de registre per presentar La Noche del Fénix, el darrer disc d'Extravaganza. Es tracta d'un concert gravat a la Sala Riviera de Madrid fa una miqueta més d'un any, on comptaven amb la presència d'un quartet de corda, d'una coral i també de ballarines. La Noche del Fénix arriba en format digipack amb dos DVDs i dos CDs, amb un extens llibret de fotografies i també amb cançons tan destacades com la mitiquíssima Hijo de la Luna.
Si el niño llora, me muera la luna para hacer.
Versions acabadetes de sortir del forn. La primera és la versió de Nil Moliner i Lourdes Alarcón del Mi religión de Nil Moliner. Una versió més calmada i amb un toc diferent.
Y poco a poco ver cómo estoy más relajado, intentando respirar tu cuerpo y el mío, escapando del frío. Por tu culpa llegar tarde a trabajar, reírme solo por la calle al recordar que anoche volvimos sin sabernos el camino.
Que la luna nos guíe al caminar, que te enfades si no puedas aguantar. El azar nos ha jugado, afortunado escribiendo.
Versió també la que han tret Ciudad Jara i el José de El último pasillo, un dels temes que composen Donde nace el infarto, el més nou de Ciudad Jara. Una versió, en aquest cas, en acústic i una delícia pels sentits.
Y aquí estás tú rodeado de amigos, brujas, borrachos, bandidos, niños de balas perdidas, crímenes de despacho, suicidas, marineros de buques hundidos, condes, duques, libertinos y una jauría de cuerpos presentes duermen cerquita y aprietan los dientes.
Es el último pasillo y en la muerte entenderás que siempre has sido de arena tu castillo. Es el último pasillo.
Versions la porten Edurne i Andrés Suárez. Es tracta d'una versió en directe de Cierra al salir, que és un dels temes del darrer treball de la madrilenya titulat Catarsis, una forma gairebé hipnòtica d'empastar veus.
Y tú, tantas veces prometiste no querer volver y ahora vuelves prometiendo no saber qué hacer, enredado en el futuro que no es de los dos.
Y yo te lo dije, no he mentido ni una sola vez. La primera no escuchaste, la otra ya se fue. La tercera fue vencida cuando dije adiós.
No te arrepientas, que pronto se olvida. Podría ser tu amiga, pero nunca tu mitad. Tu mitad.
Que ya me he dado cuenta de que la primavera conmigo es algo más.
Y no creas que te está esperando, mañana es demasiado, ya hay páginas de más.
de lo que nunca haya soñado. Yo me marcho.
I de dues veus màgiques, una altra que no es queda enrere, i és que Vanessa Martín acaba de presentar Salto Mortal, incluïda en l'àlbum Siete Veces Sí, un tema inspirat en la història del tenista Cisco García, que va patir un accident quan practicava snow l'any 2015 a Àustria i es va quedar en cadira de rodes amb una lesió medular. Atents a aquest Salto Mortal.
Entendimos de un golpe la vida, aprendimos de un salto mortal. Hoy tu boca se enreda en la mía y mi cuerpo es tu alma. Mi cintura sostiene la tuya y de aquí solo queda ganar. En el coche la voz se nos rompe cantándole a la
I si fa un moment sentíem la versió de Cierra el salir de Durne i Andrés Suárez, deixem ara pas a un altre tema del gallec, en aquest cas amb Marqueta Irglova. Es tracta de Nuestra Canción, una petita joia.
Cuánto negabas el mimo, que tanto frío esperó. ¿Quién se ha burlado de ahora te mientes, prometes algo mejor? No entiendes cómo acabó y eso me afina la voz. Y ahora, sin verte, la gente ríe mejor. Se acerca septiembre y no quiero quedarme. Tú, tú serás siempre quien gane perdiéndote más. Yo, yo volaré, nunca hablaré de tu bondad.
I acabarem presentant el darrer disc d'un dels grups catalans més prolífics dels darrers anys, setè disc d'estudi i el retorn als orígens de La Pegatina. 10 temes que conformen aquest Darle la Vuelta, que ja fa mesos que estaven avançant. De fet, han presentat, abans que sortís el disc, fins a 7 temes que ja havien pogut sentir. I la setmana passada, per fi, va sortir aquest disc, Darle la Vuelta, amb col·laboracions de primera línia, com amb el Kanka, amb Travis Vers o amb Arnau Griso, d'entre altres. També amb una essència que toca moltes tecles i que recupera el ritme més pegatinero. Nosaltres avui ens acomiadarem amb un d'aquests 10 temes, una elecció, la veritat és que molt complicada, totes les cançons són boníssimes, i hem escollit en aquest cas Dejarse la piel, que és la col·laboració que fan amb Arnau Griso. Una cançó que convida a la festa i un videoclip que encara convida més.
Hay una bella claridad cuando resumo lo que creo. Que el gato salga y no se quede encerrado en refranero. No bebo de aguas de mayo. Ya no quiero pensar en lo que viene atrás. Ando perdido, a veces nada tiene sentido. Se inunda la rutina de hiel. Es mejor pensar en dejarse la piel. Y tiro del hilo y doy con el sendero perdido. Hago de mi abismo una vez que me ayude cuando me vuelva a resumo lo que creo. Ando perdido, a veces nada tiene sentido.
se inunda la rutina de hiel. Es mejor pensar en dejarse la piel. Y tiro del hilo y doy con el sendero perdido. Hago de mi abismo una vez que me ayude cuando me vuelva a caer. Y tiro del hilo y doy con el sendero perdido. Hago de mi abismo una vez que me ayude cuando me vuelva a caer. Ando perdido, a veces nada tiene sentido. Se inunda la rutina de hiel. Es mejor pensar en dejarse la piel.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Música que cura l'ànima, que cura l'esperit, així acabem aquest dijous. Ens ha agradat molt comptar amb tots vosaltres al llarg d'aquestes 3 hores i esperem que demà repetiu i serem de 9 a 12 des de Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio. Un plaer, cuideu-vos.